Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Pensant en tu, no te n'has pas adonat.
Els dimecres a les 11 entomem aquesta tercera i última hora del matí amb una quedada amb els amics, amb l'equip de Vinseum, dins el qual hi ha Jazz Club Vilafranca, perquè fins abans de la Covid i de les restriccions hi tenien la seu, el seu espai, i anaven cada mes a oferir els seus concerts. Això ha canviat amb la Covid, però aquest vincle es manté i, per tant, aquesta setmana, en la qual hi ha concert de Jazz Club Vilafranca, tot i que van al Teatre Cal Bolet, obrim aquest espai, aquesta cita amb Vinseum, amb la música que sonarà en aquest concert amb Carola Ortiz i amb el Ricard Parera, president de Jazz Club Vilafranca. Ricard, bon dia.
Bon dia, com esteu?
Contenta de retrobar-te, ni que sigui una estoneta així telefònicament, i d'anar veient que aneu programant més a més, malgrat les moltes dificultats que trobeu.
Sí, 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 ens estem especialitzant en trobar escletxes per continuar amb la nostra activitat. No ens estem saltant cap llei ni cap normativa del Procicat, però sí que entenem que mentre es puguin fer concerts els hem d'intentar mantenir i defensar-los al màxim.
Uns concerts que han anat la mar de bé fins ara, buscant i jugant amb diferents espais i respectant les restriccions i l'aforament. I...
Sí, sí, de moment ens hem sorprès. Teníem una vida molt còmoda. Vull dir que per nosaltres el Vinseum era a casa nostra i ens ho facilitaven tot i ens era molt còmode anar allà, i ho teníem claríssim que allà funcionava, però la Covid ens ha forçat una mica a buscar-nos la vida fora, perquè hi ha una restricció del Procicat amb la normativa dels museus, i res, ens ha forçat a exprimar una mica el cervell i a dir, bueno, on podríem anar? Vam provar l'auditori de l'Escola de Música, l'últim concert, vam provar el Teatre del Casal, també, i tot han sigut experiències molt bones, totes respectant l'aforament, la mascareta, la distància i tota la normativa que ja ens coneixem gairebé de memòria, però ja et dic, ens ha forçat a sortir fora. I a fora hi ha espais també molt, molt vàlids per la nostra música, és una música molt acústica, que fa servir molt poca amplificació, llavors això també ens facilita una mica. Aquesta vegada anem a, junt amb el Servei de Cultura, ens hem posat d'acord, i ens anem al Teatre Cal Bolet, que és un teatre que tothom coneix, i allà estarem amb la Carola Ortiz, a Trio.
Sí, una Carola Ortiz que hem escoltat, amb la qual hem encetat aquesta conversa, tot i que hem triat una cançó, Torno a enamorar-me de tu, del seu disc Spirala, i aquest dissabte el que sonarà és una primícia, oi?
Sí, sí, sí. La Carola ens va llançar l'am per si hi havia algun espai per la seva proposta, i ens va dir que estava començant a treballar un repertori nou, un espectacle que es diu Peccata Beata, que està composat a través de textos de poetesses catalanes. I aleshores aquests textos són de Víctor Català, no?, Caterina Albert, o per exemple de l'Anna Wall, poetessa vilafranquina, també. I aleshores ens va dir si volíem llançar una mica en primícia, perquè aquest espectacle o aquest disc sortirà una mica més endavant, però nosaltres vam veure-hi el forat i res, el tindrem aquest dissabte.
Quin luxe. Recorda'ns com funciona ara la reserva d'entrades per poder assistir aquest dissabte a 8:45 al Teatre Cal Bolet, aquest concert de Carola Ortiz.
Sí, hi ha una novetat respecte a aquest concert. No només l'espai i el treball conjuntament amb el Servei de Cultura, sinó que, a més, en aquest concert s'hi suma la col·laboració d'Òmnium. Hòstia, que truquen.
Ho sentim.
Perdoneu. Sí, sí. La col·laboració d'Òmnium, ells ja fa mesos que tenim un conveni amb el Jazz Club, conforme els seus socis entren d'una manera més econòmica als concerts, però vam veure que al tractar-se d'una temàtica de llengua catalana, poetesses i tot això, vam proposar a veure si volien col·laborar amb nosaltres. Per tant, la novetat d'aquest concert de dissabte és que els socis i sòcies d'Òmnium entren gratuïtament. Això, però, s'ha de fer mitjançant el nostre web, que és jazzclubvilafranca.cat. Trobaran un formulari. Tant socis del Jazz Club i sòcies d'Òmnium han d'omplir un formulari a la web, que és una reserva d'entrada. No s'ha de pagar perquè per ells és gratuït. Per l'altra gent, per al públic general, tindrem la taquilla oberta una hora abans del concert i es podran agafar entrades de taquilla amb els preus de sempre. 12 euros l'entrada general i 10 euros entrades reduïdes.
Ens ha agradat molt conversar amb tu aquesta estoneta, que ens parlis d'aquest concert tan especial de Carola Ortiz, amb aquesta primícia del seu proper treball, Peccata Beata, que tindreu aquest dissabte al Cal Bolet a partir de 8:45. Un plaer, com sempre, Ricard, i ens retrobem pel proper concert.
Moltes gràcies, Sílvia.
Adéu-siau.
Una abraçada. Adéu.
Fem un punt i seguit i seguim amb aquesta conversa des dels estudis de Ràdio Vilafranca, on hi tenim, escoltant atentament el Ricard, la Cecília Gené, bon dia.
Molt bon dia.
I la Carmina Ametlla, restauradora de Vinseum, benvinguda.
Bon dia.
Avui ens acompanya la Carmina, Cecília, perquè parlem d'aquestes grans premses de vi que van retornar el mes de gener al nou edifici que està en obres a Vinseum. Mhm. Tot esperant que cobri portes de nou i que es puguin mostrar al públic.
Sí, i la Carmina, doncs, gairebé des del mateix moment que van entrar, doncs, s'hi va posar a preparar-les i a deixar-les el millor possible, no? A fer un treball de restauració in situ i especialment amb una, no?, que és la més gran, doncs, desmuntada.
El Jordi Ferrer, el conservador de Vinseum, ens va explicar fa unes quantes setmanes aquesta operació trasllat de les grans premses de vi, i en el moment que entren per la porta o per la finestra o per dalt, no sé com, perquè l'edifici estava en obres, en aquest edifici en obres a Vinseum, se'n fa càrrec la Carmina perquè s'han de tornar a muntar, i sobretot s'ha de veure quines intervencions s'hi han de fer, no?
Sí, això mateix. Bueno, separar una mica, diferenciar una mica les premses.
Clar, quantes són?
Sí, a la segona... Ara em perdré, no sé si...
Nou, diria que nou en total, no?
Sí, sí.
Ostres. Que van fer aquest camí invers de Cal Verger, sí. On té l'espai de treball de Carmina, aquestes reserves de Vinseum, fins al nou edifici.
Sí, doncs dic que les més petites, tot i que són molt grans, muntades a la segona planta, aquestes es van traslladar i seguidament es van muntar.
Tu dius petites, muntant. Però quines dimensions tenen?
Clar, dic petites per comparant-la amb la premsa de biga.
Amb la gran premsa,
la
que tots recordem i tenim,
sí,
en ment, no?
Que petites no són, òbviament. Però aquestes es van muntar directament. Vull dir, són unes premses que es van intervenir als anys 2005, més o menys, ara ho dic de memòria, i van estar intervingudes ja. Es van fer una restauració quan estaven muntades a l'antiga sala de premses. I aleshores aquestes es van muntar tal qual. Vaig fer, abans de muntar-ne una petita intervenció amb unes bases que quedaven ja amagades, com si diguéssim, i vaig fer una intervenció curativa i de neteja perquè ja no s'hi podria tornar a accedir en una d'elles, però les estan pendents, és a dir, aquestes encara no s'han actuat, no s'ha fet la intervenció de presentació final, estan en un espai que es va cobrir amb plàstics una vegada muntades, tot i així ha entrat molta pols perquè hem de pensar
clar,
que
estan en obres al voltant seu, no?
Sí, exacte. Estem amb obres. I aleshores hi estan pendents d'intervenció aquestes.
I aquesta intervenció que seria bàsicament estètica per posar-les guapes per l'exposició futura?
Sí, en aquest cas, òbviament una neteja, això és imprescindible, fer una neteja de la pols a fons i de la superfície de la fusta i del ferro. Després revisar aquells punts que cal curar, és a dir, aquelles zones que han estat molt malmeses pels corcs, que han fet molt forat i que estiguin, que s'hagin de consolidar, com si diguéssim.
També, els corcs són el gran problema d'aquestes
sí,
premses
antigues. Sí, els insectes xilòfags que mengen fusta i que, clar, ja tenen afectació de fa molts anys, eh? O sigui, molt antigues, que ja estan, i que moltes d'elles ja estan consolidades. Però també revisar i mirar si hi ha, si hi ha corcs actius, però de totes maneres fa una desinsectació de tota la premsa. O sigui, neteja, desinsectació i consolidació d'aquelles zones que estan malmeses.
I t'esperes que acabin les obres, no? Imagino.
En aquest cas, per les de dalt, ens esperem. Però ara estem fent una intervenció a la de Viga, que la tenim desmuntada.
La gran premsa.
La gran premsa, la planta baixa, que en aquest cas és una premsa que es va intervenir, es va fer una intervenció de desinsectació als anys, al 2000, més o menys, i aquesta requeria de més tractament. És una premsa, i aprofitant que estava desmuntada, hi havia parts que si la muntàvem ja no s'hi podria tornar a accedir, i llavors hem fet aquí com una mica una parada i s'han anat intervenint, començant per totes aquelles parts que restarien amagades, que no es veurien una vegada muntada, són les primeres que vam intervenir, de neteja, de desinsectació, de consolidació, i després les vam anar guardant en palets i tapades, totalment cobertes en plàstic, les tenim guardades perquè, clar, estem treballant en una zona amb obres i, per tant, anem una mica... o sigui, patint, perquè clar, nosaltres estem aspirant, però es va generant pols, llavors hem d'anar treballant així.
Clara, quan parlaves m'estava imaginant que pateixes, no?, aquests dies i patiràs fins que acabin
clar,
aquestes obres, no?
És una intervenció una mica a contratemps, però necessària. Vam començar amb un equip de dues persones, dues restauradores, ara s'ha incorporat una alumna en pràctiques de la universitat que està fent el grau de conservació i restauració, i també s'ha incorporat una mica a veure com va tot a fer les pràctiques, i bueno, i som tres en aquests moments. I ara estem ja en un nivell que tenim totes les peces, tant les que no es veuen com les vigues, com els muntants, tot ja ho tenim net, les tenim desinsectades i consolidades. Ara farem ens falta donar-li una capa preventiva i després ja una protectora. I llavors, a mesura que anem acabant, ho anirem tancant i preservant de la pols fins al dia del muntatge. I una mica és això el que estem fent. Com a cosa important, destacar que bueno, durant prèviament el treball de recerca, de buscar materials una mica adequats per fer aquestes intervencions, per no utilitzar materials tòxics, per no... He treballat molt en aquest sentit, poder fer una intervenció amb materials que siguin almenys els més sostenibles possible, més ecològics possible, que no treballar amb dissolvents, i bé, esperem que arribi tot a bon port, i de moment està funcionant molt bé i que siguin suficientment eficients.
Clar, seran igual d'efectius?
Després tot això es anirem fent un seguiment, òbviament, per veure, però bueno, ara els resultats estem contentes, sí. La veritat és que està funcionant, i a més per la pròpia salut. Vull dir, ja arriba un moment...
Clar.
Que dius, perquè els tractaments de fusta i tot això sempre són tractaments...
Agressius.
Sí, sobretot quan estàs desinsectant xilòfag, o sigui, o desinfestant, clar, sempre són productes tòxics. I estem treballant en productes interessants. Després de buscar molt, vull dir...
Ha costat.
Ha costat, i també dir que aquí és difícil trobar fabricats aquí en el nostre país productes adequats. Al final estem treballant amb productes amb un alemany, amb un altre italià, o sigui, productes de fora, que són, no?, que treballen amb, amb materials més sostenibles i més ecològics.
Aquests materials són nous, diguéssim, és una línia nova o és un recuperar la tradició de com es feia abans?
És tot, o sigui, estem amb aquests italians, per exemple, estem treballant amb, com a, o sigui, com a nivell de producció és no, relativament nou, el que passa que estan utilitzant materials molt tradicionals. I està bé, incorporant coses de sempre, no?, que han funcionat, barrejant diferents materials i, clar, i aconseguint coses interessants, sí.
Aquests insectes, aquests animalons, corcs i d'altres que afecten la fusta són reincidents, no? Perquè dius que ja s'han fet intervencions i tornen.
Sempre has d'estar a sobre, és a dir, a la fusta sempre l'has de revisar permanentment, sobretot ara a la primavera, que és quan es posen més actius, i controlar si hi ha orificis de sortida, si hi ha noves serradures, i si no, doncs fantàstic, dius, bueno, això està estable, però clar, tot i que els hi féssim una anòxia, que seria, que aquí és complicat pels grans volums que són, però que seria una mica la intervenció més definitiva, que és treus totalment les, mates les larves, mates els insectes, mates tot, sempre hi poden tornar. Això pot passar, entren de fora i poden tornar.
I troben un bon espai, no?, una casa.
Això s'ha d'anar revisant, o sigui, el més efectiu és fer revisions periòdiques per controlar-ho, i quan controles una afectació, intervenir-la i desinsectar aquell punt i tornem-hi. I una mica és així, anar portant el control de l'espècie, sí.
Hem parlat d'aquestes nou primces de vi que ja es troben al nou edifici del museu perquè són una mica la joia de la corona, són molt conegudes i molt vistoses, però tu fa temps que treballes preparant aquestes obres, aquestes peces que formaran part d'aquesta nova exposició de Vinzeu.
Bé, tot l'equip estem treballant, no? Hi ha una part de l'equip que es dedica a fer la selecció de les peces que tindran a la nova exposició, després jo fer l'avaluació de l'estat de conservació d'aquestes peces, veure com es gestionarà la restauració, quines cal intervenir, i d'això ja fa temps que ja estem treballant, i des de la meva àrea, diríem, també fent actuacions ja de peces ja que han estat seleccionades, i demanar subvencions i externalitzar intervencions de materials específics, sobretot de la col·lecció d'art, diferents estampes i dibuixos relacionats amb la temàtica del vi, que s'han externalitzat amb l'ajut d'una subvenció del Departament de Cultura de la Generalitat, i ara les tenim ja emmarcades i a punt per a la nova exposició. També s'està treballant des del 2019 amb el gran mural de Pau Boada, que una empresa externa especialitzada en pintura mural ha estat treballant en fer els assajos previs per fer el traspàs de les pintures. Ja porten, han fet ja tres proves, i ara, justament ahir, abans d'ahir, el dilluns passat, van presentar la prova definitiva. Ja.
Sí que és complexa.
És molt complexa. És una pintura mural arrencada i que després s'ha de traspassar amb suports, que després s'haurà de muntar amb una estructura, i tot això té una complexitat important.
Perquè en el seu dia, quan es va arrencar, ho vau fer amb el suport que tenia, amb la pedra darrere.
No, es va desestimar. Això seria més aviat que s'hagués hagut de tallar el mur amb trossos. No, es va fer un arrencament, és a dir, un entelat per la part de la capa pictòrica, amb una cola orgànica, amb calent, i llavors es van fent, vas marcant les seccions, diríem, de per on has de tallar la pintura, perquè no poden ser trossos excessivament grans, perquè també perillaria. O sigui, tens les línies de tall són línies de sacrifici, és clar, que després s'han de remuntar i s'hauran d'ajuntar, però per perdre el mínim de pintura has de saber ben bé per on talles i bé, quines parts i quina mida han de tenir aquestes parts, però prèviament hi ha un entelat complex, perquè s'ha de preparar, són unes teles que també requereixen una preparació, s'han de bullir, netejar, desaprestar, planxar, són petites teles, desfilar, importen dos capes, una és d'una tela de cotó molt fina i una altra més gruixuda, però cada quadrat, que més o menys poden ser 20x20 o 25x25, han estat prèviament tractats, i en són molts, i es van muntant i encolant, i quan ho tens tot encolat fas l'arrencament, i llavors ho poses en pla, en pes, perquè no se't deformi. Però aquí teníem amb aquestes pintures hi havia l'afegit de que té unes línies d'incisió, no és una pintura plana. O sigui que no és una pintura amb unes incisions, que això va resultar encara més complicat. És a dir, es van haver de prèviament tapar aquestes incisions perquè no es trenquessin a l'hora de fer l'arrencament i salvar-les. I ara, en el traspàs, també és molt més complicat per les incisions.
I no. Perquè ens expliques, aquesta empresa especialitzada encara no ha trobat la fórmula. Ara sembla que sí, després de tres proves.
Sí, perquè, clar, s'ha d'evitar, primer, o sigui, que no tinguis problemes de trencament de l'estructura, perquè no, has de fer un suport rígid darrere, sí o sí, i t'ha d'aguantar. Que no pesa excessivament, perquè tot allò ho hauràs de muntar. I la primera prova pesava 38 quilos i a la darrera empresa 8. És a dir, han aconseguit, wow, amb tot el material que han posat, rebaixar enormement el pes. I també han trobat la manera de que no es fracturi, de que s'assequi, de que no surtin fongs, perquè amb els gruixos, pues, i la humitat que hi poses al darrere van tenir problemes al principi. Vull dir, tot això s'ha solucionat, s'ha trobat com una mica la manera definitiva, que seria la que ara ja s'hauria d'aplicar.
Sí. Quina complexitat, i parlem només del mural de Pau Boada.
Sí. El mural de Pau Boada, quan torni a l'exposició, no anirà enganxat directament a la paret, sinó que quedarà exempt. Serà com si fos un quadre, diguéssim. Tu podràs veure la part del darrere, no?
Per, sí, això... per muntatge, per facilitar el muntatge en una estructura que hi haurà, per definir, podria ser d'alumini, podria ser de fusta, no sé encara com serà l'estructura, però anirà justament, com diu la Cecília, separat del mur, per facilitar el muntatge i també per facilitar un control del revers, de veure què passa pel darrere.
Quantes peces formaran part d'aquesta propera exposició
encara
permanent?
Encara no estan...
No està tancat,
no,
encara.
No està tancat, s'està encara treballant i fent selecció encara de peces. O sigui, n'hi ha moltes de seleccionades que potser en l'últim moment també aquestes es pot acabar de definir.
Hi ha una selecció.
En tot cas, a l'exposició actual tenim unes 500 i poc, i a la futura podem multiplicar per 4 fàcilment, no? Vull dir, això sí que...
Jo amb xifres...
No. No és de números.
No. Tenint en compte, entre altres coses, que la superfície de la nostra exposició actual són 500 metres i que la futura
no,
també
sí,
multiplica, només per qüestió de superfície, doncs
no,
sí que...
No, segur, això segur. No. Però clar, la xifra exacta no ho sé. No.
En tot cas, ens ha agradat molt comptar amb tu avui, Carmina, conèixer què passa entre bambalines, mentre veiem com s'aixequen i com va agafant forma aquest nou edifici, què passa amb les peces que tornaran, en aquest cas les premses de vi, ja hi són, i com es cuiden, com es restauren, com es preparen per aquesta futura exposició pel 2022. Torna ben aviat, perquè ens ho passem molt bé, és molt interessant. Gràcies a totes dues, Cecília i Carmina. Fins aviat.
Adéu, adéu.
Pensant en tu, no te n'has pas adonat.
El jazz de Carola Ortiz ens ha dut fins a 11:45, tercera cita amb l'actualitat que ens acosta la Goretti Martínez, i seguim amb la gent del detall.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, repassem l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès a les notícies del Penedès en xarxa. L'Ajuntament engega una campanya per conscienciar que no s'ha d'alimentar els coloms davant l'augment d'un 12% de la població d'aquests animals a Vilafranca. Amb el lema "Per la seva salut i la de tothom, no alimentis els coloms", l'Ajuntament de Vilafranca ha posat en marxa aquesta setmana una campanya perquè la ciutadania no els hi doni menjar aquests aliments. La població de coloms ha augmentat un 12% a Vilafranca en el darrer any. La campanya ha arrencat, com dèiem, aquesta setmana i es desenvoluparà a través de les xarxes socials i amb cartells informatius en espais freqüentats pels coloms. L'objectiu és conscienciar la ciutadania davant l'augment del 12% de la població d'aquests animals que s'ha experimentat en el darrer any. S'allargarà fins a finals d'abril aquesta campanya i comptarà amb la participació dels agents cívics de l'Ajuntament i agents de proximitat de la policia local. En el darrer any, a la majoria de ciutats, també a Vilafranca, s'ha detectat un increment de persones que alimenten els coloms al carrer, però com més accés a aliment tenen aquests animals, més es reprodueixen i s'incrementa sense control la població. Finalitzen les obres d'integració paisatgística al pont sobre el riu Anoia a Gelida. Els treballs d'integració paisatgística realitzats a l'entorn del riu Anoia a Gelida amb motiu de les obres d'ampliació del pont de la carretera BB-2249 realitzats per la Diputació de Barcelona s'han completat d'acord amb el que estava previst en el projecte. Les obres d'ampliació del pont havien comportat la construcció d'un desviament provisional del curs del riu, així com l'afectació d'una zona de lleure al voltant de la Font del Claro. Els treballs realitzats han tingut un cost que frega els 50.000 euros i han inclòs una estesada de vegetació amb retirada de rizomes de la canya i la plantació d'arbres de ribera i forestals i d'altres arbustos d'espècies aromàtiques. Els treballs han inclòs també la construcció d'una zona d'aparcament i esglaons amb travesses ferroviàries per a l'accés a la Font del Claro des del pont i una rampa d'accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda. Activitats virtuals per commemorar el 8 de març a Calafell, el Dia Internacional de les Dones, reivindica enguany la corresponsabilitat en les tasques domèstiques. Calafell mantindrà la seva adhesió al 8 de març, Dia Internacional de les Dones, amb un programa d'activitats majoritàriament virtuals. D'aquesta forma es pot tirar endavant la commemoració amb la seguretat que requereix l'actual situació sanitària. El leitmotiv del 8 de març d'enguany a Catalunya és justament aquest. Es basa en el fet que durant el confinament domiciliari estricte de març a abril del 2020, les dones s'ocupaven de manera principal o en exclusiva de les tasques domèstiques, tot i que la seva presència en les ocupacions de primera línia era majoritària, 64% en venda de productes bàsics, 86% en personal de neteja, 80% en personal de serveis socials, 84% en personal de residències per a gent gran i 70% en personal sanitari i farmacèutic. I aquest divendres comença la Festa Major d'Hivern dels Monjos, organitzada per la Societat La Margaridoia amb la col·laboració de l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos. Aquest cap de setmana se celebra la Festa Major d'Hivern, que es va haver d'ajornar el passat mes de gener. L'inici de la festa el marcarà una traca que s'encendrà aquest divendres a les 7 de la tarda a la terrassa de La Margaridoia. A continuació, Mireia López Piqué, directora del cor La Margaridoia, pronunciarà el pregó per donar pas a una cantada d'havaneres amb el grup Xató. Els actes són oberts a tothom, amb aforament limitat i amb inscripció prèvia. Caldrà seguir totes les normes sanitàries, com són l'ús de mascareta, mantenir la distància, la presa de temperatura en l'accés a la sala i la neteja de mans amb el gel hidroalcohòlic.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Obrim l'agenda al detall parlant de la fira Forestocs que l'Associació de Comerciants i Professionals del Centre Vila de Vilafranca celebra aquest divendres. Us en donem tots els detalls conversant amb la seva dinamitzadora comercial, la Yolanda Lezcano. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
El Centre Vila porta ja uns anyets finalitzant les rebaixes amb la fira Fora Stocs, però la Covid i les restriccions ho compliquen tot. Heu estat valorant si es feia o no, hi havien ganes?
Sí, la veritat és que és una campanya que hem estat valorant, perdoneu, des de principis de gener, perquè és una campanya que tothom espera molt i és una campanya que dona molta vida, el comerç de proximitat l'espera perquè en aquest dia la venda de l'estoc que els hi queda es realitza amb molt d'èxit. Llavors era una campanya que hem estat lluitant i intentar que es mantingués perquè aquest impuls al comerç de proximitat valia molt la pena. I bueno, després de rebre, de parlar amb l'Ajuntament, amb el regidor de comerç i comentar-ho amb tot el tema sanitari, guardarem, això està clar, totes les mesures de seguretat, com es va fer a l'estiu, i creiem que pot ser una campanya per ajudar i que tingui també èxit.
Com ha anat aquesta campanya de rebaixes d'hivern tan atípica que ha hagut de lluitar amb el confinament municipal, amb el tancament els dissabtes?
Bé, ha estat una campanya una mica dura, però que crec que ens n'hem sortit. És veritat que la campanya de Nadal va ser molt positiva. A Vilafranca la vam catalogar com a positiva dins del marc de tot això que tenim, no?, de la Covid, però la temporada, doncs, diguéssim, de rebaixes, ens hem trobat que entre tenir el tancament municipal, que la gent de la comarca no ens podia venir, i no ens hem d'equivocar, que Vilafranca i comarca és tot un, ens va fer una mica de mal. Ara ja fa uns 15 dies que tenim obert la comarca, ja ha canviat, però també és veritat que el dissabte, doncs, tot el comerç d'aquest de proximitat, de la venda de roba i complements, doncs ha d'estar tancat. I clar, sí que per altra banda hi ha gent que s'està acostumant a comprar de dilluns a divendres.
Canvi d'hàbits, no?
Sí, canvi d'hàbits. Ahir m'ho comentaven precisament dos comerços que em deien que la clientela, doncs, que veien que augmentava aquesta xifra de venda de setmana en dissabte, doncs que s'havia repartit entre setmana i que bé, que doncs que els hi era molt positiu també. També els agrada el tema, hi ha algú que et diu que li agrada el tema de que si realment la venda de dissabte passa entre setmana, el fet de poder estar un cap de setmana
amb la família també ve de gust, no?
També ve de gust, però bé, també tenim la contrària d'algun comerç que et diu que la venda de dissabte no s'ha recuperat. Llavors, clar, esperem que en el final d'aquestes rebaixes, com tu bé deies, que són, bueno, inusuals, doncs tinguem una bona rematada, no?
Excepte el sector de l'alimentació, que no ha baixat persiana i que ha treballat molt, portem un any crític. Han abaixat la persiana alguns comerços del Centre Vila, alguns associats?
La veritat és que nosaltres podem tocar fusta, estem molt contents, i tret d'un parell que un d'ells va estar per jubilació, nosaltres, la veritat és que tots els comerços que tenim associats estan aguantant i la veritat és que estem molt contents. Hem treballat molt durant tot l'any per ells. La veritat és que tota la campanya ha estat dedicada a la pandèmia, amb ajuts. Hem revertit tota la campanya amb diners perquè tornessin al nostre comerç de proximitat. De mà de l'Ajuntament hem anat en tot moment, hem compartit campanyes, hem compartit els vilafrancs, hem fet nosaltres molt de sorteig, molt de compra amb targeta i sorteig a final de mes, tot per donar venda una altra vegada i donar benefici al comerç d'aquí. I vull dir, jo crec que ha sigut un punt molt positiu i una bona ajuda, no? I crec que, en part, jo crec que és per això, no?, que estem una mica, doncs, estables.
Parlem de la fira Fora Stocs.
Sí.
Es fa aquest divendres a la plaça de la Vila,
sí,
com sempre, a banda de les mesures que haureu d'introduir, però
La fórmula és la de sempre?
Sí, es veurà una mica canviada, una miqueta diferent, al igual que es va veure a l'estiu. La fira la tancarem perimetral i tindrà un punt de gel hidroalcohòlic tant a les entrades com a les sortides. Totes les parades també estaran dotades d'aquest gel i a més serà imprescindible per poder circular per aquesta fira la mascareta, no?
Hi haurà algun control d'aforament, com es fa al mercat del dissabte, o potser no caldrà?
Bueno, nosaltres sempre estem vetllant, eh? A la fira Forestocs de l'estiu també ho vam fer, ens dediquem des de l'associació, ho anem controlant, hi haurà el pas establert perquè pugui haver-hi la distància adequada, les carpes estaran separades, tindrem tanques i cinta per poder-ho perimetrar tot, i creiem que en principi no ha d'haver cap problema. Vam veure que l'estiu va ser un èxit i per això repetim.
Quants establiments hi participen?
De moment tenim una vintena. Una vintena, vull dir, en principi no crec que hi hagin més canvis, però bueno, ho donem com a molt positiu. Molt positiu.
Què hi trobarem? Quins sectors estaran representats? Sobretot tèxtil?
Sí, tenim una miqueta de tot. Tenim calçat esportiu, tenim tèxtil, home i dona, tenim varietat. La veritat és que tenim molta varietat d'home i de dona, tant així més per jovent com per mitjanes edats i més gran. Tenim roba per la llar, tenim roba interior, moda íntima. La veritat és que toquem moda i complements, tenim complements, tenim el tema de lo que és pell, també toquem el tema de complements de bolsos i maletes i jaquetes d'en pell, també, vull dir, ho toquem tot, toquem una mica la moda i el complement i la llar, ho toquem tot.
Aquesta fira és la rematada final. La setmana vinent, dilluns, comença la nova temporada, no, oficialment?
Sí, representa que ja començarem amb aparadors, amb noves temporades, i sempre la fira Forestocs és la que liquida la temporada anterior. Tot i que ja podem veure, si entrem en algun dels comerços, que ja tenen algunes barres o alguna mica de tros de... amb la nova col·lecció, no? Potser és que també ja tots i fins i tot ells mateixos tenen ganes, no?, de canviar una miqueta de colors i de... Però sí, la veritat és que sempre és el punt que posa el fi a la temporada anterior.
Aquells clients que comprin el Forestocs s'enduran un sabó de regal, oi? Explica'ns.
Sí. Amb la continuïtat de la col·laboració, del conveni de col·laboració que tenim amb l'Espiga, invertim cada any, la veritat, una sèrie de... econòmicament, els invertim perquè puguin ells, doncs, realitzar i poder tenir tot el que necessiten. I hi ha un conveni de col·laboració on cada any, sigui per alguna campanya durant l'any, i per Nadal és ja fa molts anys que és invariable. I aquest any va tenir molt d'èxit amb la Black Friday els sabonets aquests de glicerina natural. Són sabonets que estan fets amb essències de fruites, d'herbes i d'essències de la mar. I la veritat és que, bueno, han tingut un molt bon resultat i els hi vam demanar per aquesta campanya, doncs, que invertiríem uns diners més i que bueno, fins a esgotar existències, tots els que vinguin a comprar a la Fira Forestocs rebaran un sabonet.
Una última pregunta, Yolanda Lezcano. Si plogués, si hi hagués una previsió important de forta pluja, què passaria divendres amb el Forestocs?
Home, estem seguint el dia a dia i la veritat és que ho estem acabant de polir, i si hi hagués una visió d'una pluja molt intensa per divendres, és possible que quedés ajornat pel proper divendres. No, ho deixem amb un interrogant, però ho posem sobre la taula, perquè creiem que, sent una campanya que pot donar molt, molt de positiu cap al nostre comerç, seria, bueno, seria un desavantatge molt gran el tema de la pluja.
No us perdeu aquest divendres el Forest Talks, aquesta cirereta final a la campanya de rebaixes d'hivern 2021. Yolanda Lezcano, dinamitzadora del Centre Vila, gràcies per passar pel programa i fer-nos 5 cèntims, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
I tancarem l'agenda al detall parlant de donació de sang, perquè el context sanitari que vivim ha provocat canvis en les campanyes de donació de sang, però no s'han deixat de fer. En aquest any de pandèmia, la resposta solidària dels donants ha permès que en comarques com les del Penedès l'índex registri fins i tot algun repunt. Així ho expliquen des del Banc de Sang, que avui mateix desplaça un dels seus equips a Moja. Per saber-ne més, el Raimon de Cara, de Canal 20, conversa amb la Marta Hernández, tècnica del Banc de Sang.
Doncs així és, Sílvia, aquest mateix dimecres s'ha programat una nova estada d'un equip del Banc de Sang i Teixits a Olèrdola. En aquest cas es desplaça en horari de 5 de la tarda a les 9 del vespre al local nou de Moja perquè ens ho pugui explicar com ha de funcionar aquesta estada del Banc de Sang a Olèrdola. Conversem amb la tècnica de promoció del Banc de Sang, la Marta Hernández, a qui saludem. Què tal? Molt bon dia, Marta.
Hola, bon dia, què tal?
Una nova vegada més a Olèrdola.
Sí, la veritat és que ja hem vingut diverses vegades durant la pandèmia i bueno, bona senyal que repetim, perquè això vol dir que la gent respon i que les campanyes han anat molt bé, i això fa pues, que més o menys cada 3-4 mesos tornem a venir perquè la gent pugui donar sang.
Com ha de funcionar? Perquè hem de subratllar doncs, que hi ha canvis respecte al que eren les donacions abans de la pandèmia. Hem de recordar doncs, que les coses han canviat.
Sí, les coses, bueno, com a tots llocs, no han canviat una miqueta, ens hem adaptat tot a la nova situació que tenim ara, i jo crec que el canvi més gran és que per donar sang s'ha de reservar hora. Això ja fa un any que funciona, no? Gairebé jo crec que ja tots els donants estan acostumats a que tenen que fer aquesta reserva, o sigui que imprescindible. No ho és del tot, però bueno, sí que s'agraeix que la gent que vingui a donar sang reservi hora. Per què? Perquè així sabem que a les 5 de la tarda vindran X donants, que els podrem atendre a les 5 de la tarda, que no ens faran cues i que per donar sang gastarem la mitja horeta que toca i ja està. O sigui que aquesta, diguem, és la novetat fonamental a les campanyes, a banda de tot el tema de les mesures de seguretat, doncs que és la mascareta, la higiene de mans, el mantenir les distàncies de seguretat i que tot el material doncs, es neteja cada vegada que un donant fa ús pues, de la llitera, de tota la zona dels qüestionaris, bueno, el que fem una mica el dia a dia, no?, per qualsevol cosa de les que fem.
Sí, tenim com a referència a la darrera estada aquí a Olèrdola, el passat 30 de setembre, al mateix local nou, la xifra de donacions van ser 37, va ser una bona dada, es va valorar de manera satisfactòria. Aquest seria el propòsit, arribar a aquesta dada?
Sí, sempre ens plantegem arribar sobre els 35, 40 donants, si en fem 45 ja més contents encara, però aquestes són les dades que actualment bueno, volem a les campanyes. No? Sí que és cert que abans de la pandèmia les dades no eren tan bones, sí que això també, mira, alguna cosa bona hem de treure de tot això, no? I és que la població en general, no sé si és el fet de la reservadora que genera més compromís a l'hora d'anar a donar sang, ha fet que tinguem més donants a les campanyes, i que campanyes que potser abans eren de 20-25 donants, doncs ara es transformin en campanyes de 40 persones, no? Així que esperem que els animi molta gent i tinguem les lliteres plenes.
I un dels reptes és que els donants doncs, mantinguin aquest compromís i doncs, de manera periòdica doncs, facin aquest acte altruista, solidari de donar sang, però el segon propòsit, o un dels propòsits segurament més importants, és el de captar nous donants.
Sí, la veritat és que, bé, vulguem o no, cada any es donen de baixa donants, no? Ja sigui per l'edat, perquè tenen alguna malaltia, per gent que se'n va a viure en un altre lloc i no pot donar sang aquí a Catalunya, i això fa pues, que més o menys un 30% dels donants habituals són baixa cada any. Això que fa? Pues, que necessitem que realment un 30% o més, si és possible, es reincorporin a la donació. I això pues, es fa gràcies a, bueno, a tota la difusió que ens ajudeu a fer des dels mitjans de comunicació, des de l'Ajuntament a través de les webs i després també els donants, no?, que entre ells també es van informant i fan allò de, bueno, vinga, va, acompanya'm, que ja veuràs que no és res, no?, que això també és molt important. La tasca del donant, li demanem que vingui a donar sang, però també fa molt bona tasca si aconsegueix que algú s'animi a donar-ne, no?, perquè possiblement és el més difícil. La primera donació, no?, la primera empanteta aquella ostres, tinc por a l'agulla, pues sempre es fa millor acompanyat d'un expert, no?, que venint sol. Sí que importantíssim, pues, que tothom que sàpiga, algú que no ha donat sang, que està entre els 18 i els 70 anys i pot fer-ho, pues que l'animi i a veure si l'apuntem, no? A l'hora que faig jo la meva reserva de llitera, pues puc apuntar algú més i dir, mira, vindré acompanyant a donar sang i fem dos en uno.
I en el cas del Penedès, presentem un bons índex de donació de persones que fan aquest acte de donació de sang?
La veritat és que sí, que aquest any hi ha hagut un increment de les donacions a nivell general a tot el Penedès. Més hem de tenir en compte que als inicis de la pandèmia algunes de les comarques que queden més llunyanes potser del que és Barcelona ciutat i que per tema del desplaçament i tot era complicat arribar a l'inici quan estava tot el confinament, doncs potser vam estar un mes i mig que es feien poquetes campanyes al que són poblacions petites, eh? Fèiem potser Vilafranca, llocs grans, però les poblacions petites es van quedar algunes campanyes sense fer. I encara així hem fet moltes donacions, crec recordar que eren les 800 donacions més aquest any respecte a l'any passat, o sigui que estem molt contents. El que portem d'any, les campanyes estan funcionant, o sigui que esperem que acabem l'any dient que com a mínim hem repetit números o els hem millorat si és possible.
Per tant, continua sent útil fer aquestes campanyes no a la capital, exclusivament de la comarca, no només centrar-ho en aquest cas a Vilafranca, sinó de fer-ho també en d'altres municipis de l'Alt Penedès.
Sí, jo crec que la gent agraeix, no?, que ens acostem al seu municipi, perquè després de donar sang tampoc molta gent no li agrada agafar el cotxe, anar a Vilafranca ja suposa agafar el cotxe i bueno, si ho fan a casa teva també et trobes amb la gent dels veïns, no? Sempre és com més agradable que anar a Vilafranca. A Vilafranca potser aprofita la gent quan va fer una gestió a l'Ajuntament o té que anar al metge, alguna cosa d'aquestes, aprofita per donar sang allà. Però les campanyes als propis municipis són ben rebudes i de fet durant aquests mesos hem obert alguns municipis que feia temps que no anàvem i hem dit, va, anem a provar a veure si funciona i realment ja ha hagut una implicació de l'Ajuntament, de les entitats del municipi i això ha fet que les campanyes funcionin i que anem repetint, no?
I la pandèmia ha canviat alguna cosa pel que fa als motius que porten una persona a fer l'acte de donació? Heu detectat doncs, que a l'hora de motivar per què es dona sang doncs, hi ha algun canvi en relació a la pandèmia?
La veritat és que no hem fet cap estudi així, una enquesta de per què vens a donar sang. Jo crec que sí que la pandèmia ens ha portat una sensibilització més gran pels temes de salut, no? Tots estem preocupats més per la salut, veiem la necessitat que hi ha i l'important que és que els malalts que estan a l'hospital estiguin ben atesos. I això, doncs, una de les coses que fa que puguin estar ben atesos és que els hospitals tinguin sang, no? No hem tingut en cap moment durant la pandèmia problemes per subministrar sang als hospitals i això és molt important. Com a dada així una mica curiosa és que sí que és veritat que aquest any hi ha hagut un increment de les donacions de les dones, no? Normalment sempre preguntàveu qui dona més sang, els homes o les dones, i fins ara estàvem més o menys al 50% de donacions i aquest any hi ha hagut un increment de les donacions de dones i hi ha 6.000 donacions més fetes per dones que per homes, no? Que bueno,
és de Penedès en xarxa. Gràcies per ser-hi, que acabeu de passar un bon dimecres de 9 a 12. Adéu-siau. Critiqueu i no calleu, que ningú digui
què és el que podeu dir o no. Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.